més de 680.000 i que estan cuidant els nostres avis i àvies, les nostres criatures, la nostra família que està en situació de dependència o diversitat funcional, puguin entrar dins del sistema de pensions. Tu has treballat el tema del treball domèstic. Què en penses d'aquesta proposta?
Bé, el tema del treball domèstic remunerat, retribuït, com tu ben dius, Joana, és molt rellevant amb aquest debat social i polític que s'està donant entorn a les reformes de les pensions, però també dintre del marc de la reforma laboral, perquè, de fet, el règim d'empleades de l'hogar a l'estat espanyol no està reconegut ni amb el règim general de la seguretat social ni tan sols amb l'assumpte dels treballadors. Amb la qual cosa estem davant d'una discriminació històrica d'aquest sector laboral, que ha sigut tradicionalment computat per dones i més recentment per dones d'origen immigrant, i la reforma de les pensions, o la maldita reforma de les pensions i la reforma laboral hauria sigut, de fet, una molt bona oportunitat per incorporar aquestes dones amb el règim que les farien equivaldre a la resta dels treballadors i treballadores per, doncs, donar-los dret, entre altres coses, un contracte per escrit, que no el tenen, dret a l'atur, que tampoc el tenen, evitar que se'ls faci un acomiadament lliure pràcticament gratuït, que ara aquesta és la situació, i tota una sèrie de discriminacions tant laborals com socials que es venen perpetuant i que, evidentment, aquesta reforma laboral i de les pensions no adrecen perquè la direcció és la contrària, no?
Però ens estan venent que aquesta reforma, per exemple, no, una mica amb la línia aquesta del talante, no? Feminista, suposto talante feminista del gobierno, no? Ara de cop el Pacto de Toledo, no, ha fet 21 recomanacions i una d'elles parla de les dones i diu que hem de tenir drets de pensió propis i no derivats del marit, però alhora s'estan donant incentius perquè les dones casades es quedin fent treball domèstic, reproductiu i de cura a casa, no? I avui, per exemple, sortia al periòdico que una de les coses que han aprovat els sindicats, a part de que s'elevi l'edat de jubilació, el qual ens perjudicarà específicament a les dones, han dit que es pugui cotitzar pels períodes de treball, pels períodes en què les dones es queden a casa a cuidar les criatures, i que això tindrà un màxim de cotització de 2 anys. Què en penses d'això, Sandra?
Sí, efectivament, és la proposta que han fet els sindicats. Bueno, que de fet aquest matí sortia als diaris. Bueno, en primer lloc, això presenta un contrast amb altres països europeus, com és el cas d'Alemanya, per exemple, que otorga 3 anys per 3 anys de permís, diguem, cotitzat per fill, que en el cas de l'estat espanyol seria menor. D'altra banda, malgrat que a França, quan es va aprovar la reforma de les pensions i que es va reconèixer aquest període, diguem, d'excedències o de permisos per la maternitat, s'ha de tenir en compte que això és només la punta de l'iceberg. Hi ha moltes dones que, més enllà de tenir fills o no tenir-los, recorren a permisos no reconeguts, diguem, informals, per tenir cura de pares o mares o famílies en situació d'autonomia restringida. O dones que durant molts anys treballen a jornada parcial per poder, més enllà del permís que es puguin agafar d'un parell d'anys, o d'uns mesos, es passen anys i anys treballant a mitja jornada per poder compatibilitzar vida laboral amb vida familiar i vida personal. I en aquest sentit, les dades diuen que a l'estat espanyol actualment 80% dels contractes parcials estan en mans de dones, els ocupen dones, i això té un impacte molt gran amb el que és la futura jubilació, no? Amb la qual cosa, qualsevol reforma que hi ha per si és una reforma que va en contra dels drets dels treballadors i les treballadores en la seva totalitat, però així, això ja de base i de partida, des d'una perspectiva feminista i de gènere, no reconèixer l'impacte que, diguem, la nostra responsabilitat com a dones respecte a la cura de tots els que ens envolten, que això té un impacte en la nostra presència al mercat laboral, en els nostres sectors vitals, en la nostra salut, és no reconèixer, doncs, una realitat de fons, no? Sí. I en aquest sentit...
Sandra, un minut, saps que ens ha arribat una informació d'última hora de la vaga, continuem en vale. Res amb tu, però volíem dir que la gent que estava a la Meridiana, que ens ha trucat fa res, les estan identificant a tots després de treure-los de la Meridiana a l'alçada de Sant Andreu. O sigui que hi ha aquestes 7 o 8 furgonetes que hi havia de Mossos, estan procedint a identificar a la gent que estava en tot el seu dret de protestar i de fer vaga. Això. Ara podem continuar, ho sento, però era una última hora del dia. D'acord? Doncs, Sandra, estàs ahí?
Sí, sí, estic aquí.
Vale, perdoneu.
No, no, no.
Vale, bueno, estàvem comentant amb tu com veies aquesta retallada de drets socials, no?
No, ja per acabar aquesta qüestió, molt ràpidament, arrel del que em preguntava la Joana, no? Bàsicament que més enllà dels permisos puntuals que puguis reconèixer, una reforma de les pensions que va en contra dels drets de la població treballadora en general, però que a més no reconeix la situació específica de les dones, que no només es redueix a quan tenen fills o no els tenen, sinó en tota la seva trajectòria vital i laboral, no està reconeixent doncs, els efectes patriarcals de qualsevol mesura legislativa o legal d'aquesta societat que ja ve de fons, no?
Uh-huh. I tornant un moment al tema del treball domèstic, no? Perquè ens interessa, el manifest, per exemple, que s'ha fet des de Cala Dona, esmenta el tema de la trata, no? O sigui, hi ha un pla nacional a nivell estatal de lluita contra la trata de persones amb finalitat d'explotació sexual, però resulta que precisament per les condicions que tu deies de regulació, d'indefensió, de precarietat, de sobreexplotació que tenen les treballadores domèstiques que venen a... Bueno, que es dediquen pues, això, a cuidar de les criatures, de famílies amb autonomia restringida, a netejar cases, tot plegat. Moltes d'elles són immigrants i venen sense papers pel tema de la llei d'estrangeria i es troben, vull dir que aquí també existeix la trata amb finalitats d'explotació laboral i no s'està lluitant en contra, no? I una de les propostes que hi ha és donar-los un permís de residència i treball. Què en penses d'això?
Bé, vull dir, estic totalment d'acord amb la proposta. D'una banda, com bé deies, tot el debat que hi ha entorn de la trata en aquests moments gira entorn a la trata per l'explotació i el treball sexual, que bé, que evidentment és una tragèdia i és un, bueno, és una lacra que hem d'acabar amb ella, però no és l'única, no? El que passa que sí que té més visibilitat per les connotacions que té. I d'altra banda, el gran problema de la llei d'estrangeria, no només la d'aquí, de molts països, que està també, que de fet és una cosa que té en comú amb el sistema de pensions, és que és una llei d'estrangeria que només es reconeix el dret a ser ciutadà o estar legalment resident aquí a condició de que siguis treballador o treballadora, no? Llavors, diguem, els drets mínims de qualsevol persona amb territori espanyol passa per tenir un contracte de treball reconegut, formal i tal, no? I, evidentment, des dels moviments socials i des del sindicalisme alternatiu, des del moviment feminista i molts altres moviments, es reivindica doncs que el reconeixement dels drets de les persones nouvingudes o d'origen immigrant no passi per estar en possessió d'una feina, diguem, més formal, no? Perquè una altra qüestió seria tot el tema de l'economia submergida. Mm. Vull dir, la gent té dret a tenir drets, com diem, només pel fet d'estar aquí, no pel fet de treballar.
Mm. I Sandra, ja per anar finalitzant, bueno, a mi m'agradaria que com a activista feminista una mica doncs, valoressis l'efecte general que té aquesta reforma, no? I quines són les propostes que podem crear des dels moviments socials i des del feminisme d'una banda, perquè doncs les ulleres hi són, no? Per mirar el món amb aquesta perspectiva, però des dels moviments socials en general, perquè aquesta perspectiva ha d'estar, igual que tenim una perspectiva de classe, hem de tenir una perspectiva de gènere i d'ètnia, no? Quina és la visió que tens tu, no? De la llarga lluita que ens queda per endavant, no?
Bé, jo crec que estem en un moment, en un punt d'inflexió, en un canvi d'època. Si les reformes tiren endavant, estem davant d'un canvi sense precedents, irreversible, amb la relació capital-treball, diguem, en general, a nivell de precarització de les nostres feines i de les nostres vides, en general. I bé, en aquest sentit, trobo que la unitat entre els diferents moviments socials, sigui el moviment sindical, el moviment feminista i la visió crítica comuna, diguem, és més necessària que mai, no? Per poder compartir aquestes ulleres que tu deies, no? De la mateixa manera que des dels moviments socials cal aquesta perspectiva antipatriarcal o feminista, des del feminisme cal una perspectiva anticapitalista, no? Una perspectiva crítica i alternativa. Llavors, a nivell de mesures bueno, més concretes, no? Més afilades del que està passant. Una, tornar al que deia, no? Insistir amb aquesta filosofia o paradigma contributiu dels drets, no? Que només ets reconegut o reconeguda en tant que ciutadà amb drets, en aquest cas de jubilació, doncs si ets un treballador reconegut pel sistema, no? Això té un efecte terrible sobre les dones, sobre la població d'origen immigrant, sobre els joves que estan tenint unes trajectòries laborals molt diferents de les nostres pares, que arrosseguem la precarietat fins als, bueno, fins als 40 i d'aquí a poc fins que ens jubilem, no? I llavors, en aquest sentit, dir prou a aquesta connexió entre drets i cotització i contribució, no? amb el sentit més productivista del terme. D'altra banda, per exemple, així una cosa més concreta, no? A l'hora de... Una de les propostes que hi ha sobre la taula és la ampliar el pla de comptabilització, no? Dels 15 anys, dels 20 als 25, sembla que de moment el debat està entre el 20 i 25. Doncs depenent de la història laboral dels col·lectius, bueno, això té efectes contradictoris.
De tu, no? De que tens, quina és la vida...
d'abans, o el nombre que decidíssim, més alts de les nostres vides, fossin els últims o els primers, no? I així evitaríem, diguem, ferir els més joves que estan tenint trajectòries laborals, com deia, molt complicades, però també a la gent gran que de sobte es queda sense feina als 59 anys, no? I en aquest sentit, diguem, si s'ha de reformar coses que siguin per protegir a les persones davant d'aquesta onada de mesures neoliberals i contrarreformes que, bueno, que s'estan tirant a sobre. No?
Molt bé, Sandra, doncs t'agraïm moltíssim que hagis respost a la nostra trucada. Sabem que tens un matí mogut i bé, doncs moltes gràcies per les teves valoracions i per aportar en aquest programa feminista, perquè el feminisme, com tu has dit, ha de ser anticapitalista i l'anticapitalisme ha de ser feminista, i nosaltres estem en aquesta lluita amb tu. I bé, ens pots explicar una mica, jo sé que s'està preparant una mobilització pel 8 de març feminista centrada en totes les retallades socials i laborals que s'estan fent. Em pots fer 5 cèntims una mica de l'esperit de la mobilització i de quines idees teniu? O...
Bueno, de fet, la comissió 8 de març, que aprofito que em passo el micro, es reuneix cada dimecres a les 7 de la tarda que la dona, està encara debatent una mica la forma, diguem, el contingut que tindrà aquest any el 8 de març, però una cosa que hi ha consens és que ha de ser un 8 de març combatiu i de carrer. I també que, més enllà de denunciar els efectes de la crisi amb les dones i particularment amb les dones treballadores que hem vingut a terme en els últims 2 anys, també volem centrar el missatge i les reivindicacions d'aquest any amb els efectes que la pujada del govern de Convergència i la pujada de la dreta en general i de les mesures de dretes adoptades per la suposada socialdemocràcia estan tenint sobre les dones i la població en general, no? El qual estarà centrada en aquesta temàtica, encara hi estem treballant, però amb molta il·lusió, i convido a qualsevol farint, diríem, i així ha vist, no? Els primers i els últims, amb la preparació del 8 de març, de venir a reunir-se amb nosaltres, això, el dimecres que ve, a les 7 de la tarda, que la dona.
Molt bé, Sandra, doncs una abraçada molt forta i visca la vaga general.
Igualment, ens
veiem
aquesta tarda.
I visca la lluita feminista.
I visca la lluita feminista.
Adéu, gràcies a vosaltres.
Adéu,
adéu, moltes gràcies. Bueno, així estem a poc a poc intentant, no intentant, fent xarxa feminista, que també es tracta d'això, per conèixer què està fent diferents àmbits de lluita feminista a tot arreu, no sé què m'estàs dient. Bueno.
Música, que posem música, que tenim música, una altra dona esperant que la truquem.
Vale, perfecte. Doncs posem una mica de música i continuem de seguida. Esteu escoltant l'Agència 29S, transmitint en directe la vaga general. I avui, bueno, posarem una música que us sembla una mica tropical, que això dona...
Azúcar.
Azúcar.
Como Dios en la tierra no tiene amigos, como no
Hola, estàs en directo con la agència 21S? Hola, ¿nos escoltes? Hola? Hola? Bueno, teníem una trucada, però no surt, así que queda pendent. Ja intentarem tornar a fer la connexió i...
fem un petit resum de...
Sí, sí.
Fem un petit resum del que hem estat tractant fins ara, que en aquest programa especial sobre com afecta la reforma de les pensions a la vida de les dones, no? Hem estat parlant amb l'Antoni Hernández de l'Associació de Vídues de Catalunya, que ha estat a Madrid debatint al Congrés dels Diputats el tema de la reforma de les pensions i el retard de l'edat de jubilació de 65 a 67 anys, que ens perjudica específicament a les dones per les llacunes de cotització que tenim pel tema no només del treball precari, temporal, parcial, amb menys salari, i pel tema del treball domèstic i reproductiu, que fa que moltes dones hagin d'aturar la seva trajectòria laboral. I també hem parlat amb la Sandra Esquerra, feminista i sociòloga, activista dels moviments socials, amb la que hem estat parlant del treball domèstic i d'altres aspectes d'aquesta reforma laboral.
Tenim una trucada en directe des de Pamplona, així que intentarem veure si...
Em podeu ajudar a fer una trucada, hola? Sisplau?
Hola, hola, que no sents? Hola? Hola? Hola. Hola. No podem comunicar amb Pamplona. Hola.
Hola.
Ah, perfecte. Uf.
Hola.
Molt bé. Hola. Què nos expliques? Sí? Estàs comunicada con la agència 29S de Barcelona.
Digues. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos en directo?
Sí, sí, estoy directo.
Vale. No, pues mira, llamaba que estoy aquí en el centro de Pamplona, no sé si os han llegado noticias que había, bueno, aquí en País Vasco y Pamplona, convocada la huelga por los sindicatos nacionalistas, por ELA, LA, Vestilaz, IRU, y bueno, ha habido una manifestación durante toda la mañana, hay un montón de presencia policial por toda la ciudad, y según los barrios, pues se ve más o menos seguimiento en lo que son los comercios y tal. El centro ahora mismo, ya la manifestación ha acabado, y bueno, se puede ver, digamos, el paso, pintadas, papeles, muchos comercios cerrados. Y llamaba porque justo hace un momento se ha ocupado aquí entre la calle Amaya y Delegación de Gobierno, en el centro de Pamplona, un solar enorme donde habían desalojado como a 170 vecinos para construir aquí unas viviendas de lujo. Y yo creo que a partir de la marcha pues ha habido una ocupación de todo esto que es una manzana de viviendas. Y están desplegando las pancartas desde los balcones, las ventanas, un poco al estilo del banco ocupado en Barcelona en la última huelga. Y bueno, ha habido un momento así de tensión de la policía y parecía que iban a cargar, pero está calmado, está la gente instalándose dentro de lo que son los edificios.
Qué bien.
Y hay aquí un apoyo fuera, que es donde estamos, y no sé, movimiento, la Nacional está como a la expectativa. Ajá. Y nada, pues por si no tenías noticias de aquí en Pamplona, pues que se sepa que también ha habido movilizaciones. Eso que dicen que en Pamplona es muy minoritaria la presencia de los sindicatos nacionalistas, pues bueno, ha habido algo de jaleo por aquí también.
Pues muy bien, muchísimas gracias por llamarnos, ¿eh?
Yo quería preguntarte, en esta ocupación, sí. ¿Ha sido ahí apoyada por... ha terminado la manifestación ahí y se ha... y luego sí, se pues, ha... ¿se ha hecho la ocupación o...?
Yo creo que la manifestación se ha disuelto en lo que es la zona de la Plaza de Toros.
Ajá.
Y supongo que habrá venido hacia aquí el grupo de gente que ahora está en apoyo, pero no te sé decir. Porque digamos que lo hemos encontrado así un poco de hemos ido, ostras, ahí pasa algo.
Claro, qué bien.
Pero sí, yo me imagino que después de la marcha habrá sido que un grupo ha venido para acá, porque está muy cerca de, digamos, donde se disolvía.
Y entonces dices que esa ocupación han entrado los vecinos que han sido desalojados anteriormente, ¿no?
Bueno, no creo que sean los vecinos, es un grupo de gente joven que yo creo que lo están reocupando porque lo desalojaron, están todos los bajos tapiados.
Ajá.
Y hay aquí un cartel de viviendas de lujo, pero se ve que al final el proyecto no tenía dinero o ha quedado en quiebra y me imagino que por este motivo también han decidido ocupar estos edificios.
Pues ole, pues nada, que bien de subidón, vamos, con esa ocupación reciente ahí en Pamplona. Gracias
ya
por...
veremos a ver para dónde... Perfecto. Para la cosa. Esperemos pues... que se queden tranquilitos aquí los nacionales.
Claro, y que tire para adelante, sí, sí, que bueno, dure.
Un abrazo muy grande y muchas gracias, ¿eh? Salud.
Vale, un saludo vale. Y ánimo que hay mucha jornada por delante.
Vale, mucho. Fuerza, pues saludos.
Adeu. Adeu. Digues.
Bueno, doncs continuarem amb el programa aquest centrat en la reforma de les pensions i com afecta això específicament a les dones. Hem parlat de diversos temes, hem parlat de quins efectes tindrà el retard de l'edat de jubilació a 67 anys, en un context on la majoria de dones no tenen cotitzat ni el mínim d'anys perquè les seves trajectòries laborals són molt diferents per la precarietat, per la parcialitat, per la temporalitat dels seus contractes, pel tema de que la societat els hi exigeix que es facin càrrec de tot el treball domèstic, reproductiu i de cura de les persones dependents o amb autonomia restringida de la seva família, de les criatures, i com això incideix en que, per exemple, les pensions contributives que cobren les dones siguin molt menors que les dels homes. Hem parlat també de la situació de les vídues que porten des dels anys 80 demanant que si han treballat tota la vida perquè el seu marit pogués treballar al mercat laboral, doncs no se'ls hi compti la pensió amb una base reguladora del 50% del que cobrava el seu marit, perquè elles tenen dret a percebre tot això, perquè el seu treball invisible i no valorat i no remunerat ha estat el que ha fet possible que el seu marit com a treballador estigués venent la seva força de treball en el mercat laboral, no? També hem parlat de la situació del treball domèstic amb contracte, no? De com aquesta reforma de les pensions perjudica les dones, però és que estem parlant de que hi ha com prop de 700.000 dones que es dediquen al treball domèstic remunerat i que no entren dins el règim general de la Seguretat Social, tot i que el PSOE ho ha promès en diverses campanyes electorals i no ha complert aquesta promesa. Ara potser seria interessant també parlar de la situació de les persones que reben pensions no contributives, no? Perquè hem de tenir en compte que aquestes pensions no contributives les cobren majoritàriament les dones, no? O sigui, per exemple, el 56% de les persones que cobren pensions d'invalidesa són dones i el 83% de les persones que cobren pensions no contributives de més de 65 anys també són dones, no? Una de les reivindicacions feministes, per exemple, del manifest que ha publicat Cala Dona, és que... no s'estigui, i que també, per exemple, està esmentant abans la Sandra Esquerra, sociòloga i activista feminista amb la que hem parlat, era que els drets no s'estiguin condicionant, els drets socials, no s'estiguin condicionant al fet d'haver cotitzat, perquè molta gent treballa a l'economia submergida, molta gent immigrant, moltes dones autòctones immigrants treballen en l'economia submergida, molta gent jove que no pot treballar, no pot tenir una trajectòria laboral com la que tenien, com bé deia la Sandra abans, els pares i les mares de la nostra generació, no tenim opció de tenir una trajectòria laboral tan estable com han tingut les generacions anteriors, no? Aleshores, una de les reivindicacions que fan el moviment feminista o els espais feministes és que les pensions no contributives no estiguin vinculades a... O sigui, que s'equiparin amb les pensions contributives, no? Perquè no pot ser que s'ho aprometin per no actives social amb el tema d'haver cotitzat tants anys, no? I més quan el mercat de treball està en unes condicions tan precàries i desregulades que no es pot cotitzar tot aquest temps, no? Em sembla que tenim una trucada, no sí. Sé si és la Issa Garnica, la secretària de CGT, la secretària de la dona de CGT Catalunya, amb la que portem intentant contactar una bona estona. No, tenim una altra trucada, anem a posar-la en antena. Hola, amb qui parlem? Bona tarda.
Hola, buenos días, buena tarde.
Hola.
Yo soy Victoria. Mira, estáis hablando de muchos temas,
sí.
De las pensiones no contributivas, del SOBI. Bueno, esto del SOBI. Somos muchísimas mujeres que trabajamos que nos tuvimos casi forzadamente, tuvimos que marcharnos de estos miserables pueblos en los años 50, en los años 60, incluso antes tuvimos que marchar a buscar algo. Ese algo era de servicio doméstico.
Claro.
Servicio doméstico que era esclavitud total. Uh-huh. Si dábamos con una compañera en el servicio doméstico, pues teníamos derecho a salir cada 15 días. Los jueves, pero los domingos cada 15 días. Dos veces al mes, porque lo otro lo teníamos que partir con la compañera. Bien. Éramos miles y miles y miles las que tuvimos que marchar. Marchábamos porque en los pueblos, pues eso, catequesis y pan duro. Bien, pensábamos que nos liberábamos un poco porque huíamos de la presión de toda la iglesia que ejercía sobre nosotras todas y todos, pero sobre todo de las mujeres. Huíamos del padre que acaparaba nuestras vidas a tal hora en casa, cuando ya ves tú, antes de que te movieras en el pueblo ya lo sabía el cura, ya lo estaba denunciando, ya venía a tu casa a decirte que tu nena estaba en tal o cual sitio con 10 y 12 años. Bien. A los 13 años de mi edad salimos del pueblo muchísimas personas y de otros sitios, ya digo miles, y nos íbamos al servicio doméstico, fíjate, a liberarnos del padre, del hermano o de la madre la última, por supuesto, y de la iglesia, lo primero. Bueno, pues estas señoras, que yo estoy, como tantísimas otras, yo tengo 4 hermanas y están en la misma situación. Marchamos todas. No cobramos SOBI. No cobramos. A mí me faltan unos días para cobrar SOBI. Yo me fui con 13 años a cuidar niños. Luego ya fui un poquito mayor. Prosperé. O sea, no sé, alcancé otro título. Era primera doncella. La que, como tenía buena presencia, recibía a la gente que venía a comer o a cenar en casa de los señores.
¿Y no tienes derecho a pensión?
No tengo derecho a nada, me faltan unos días. Porque entonces, claro, tú no sabías si había que cotizar o no cotizar. Estabas en el mundo como, no sé, como un vegetal. No tenías derecho a nada, no te preocupabas de nada porque nadie se preocupó de ti. De si eras una persona o eras un animal. Mal dicho, porque los animales, pues, a veces reaccionan mejor que las personas. Bueno, pues a mí me faltan, y como yo, mis 4 hermanas estamos en la misma situación, la misma. Yo cuando cumplí los 65 moví cielo y tierra. Por unos días no me faltan, o sea, me faltan para cobrar el puto SOBI, porque me decían en los medios oficiales, en las altas estancias de la Seguridad Social, que si mi marido cobraba más de 5.000 y pico de euros, yo no tenía derecho a nada.
Claro.
Porque entonces hubiera tenido derecho a una prestación social sustitutoria.
Pero tú, Victoria, perdona, tú cobras, sí, pensión de viudedad.
No cobro nada. No, no, es que yo no soy viuda.
Perdón.
Gracias a Dios.
Me alegro.
Claro, claro.
Porque
claro,
no, toda la vida...
Después de la situación.
Toda la vida bajo la esclavitud de sirvienta, después te crees que te vas a liberar, te casas y protegida siempre por el marido, porque ibas a pedir trabajo, estabas embarazada, uy, no, ¿qué estudios tienes? Pues mire, apenas sé poner mi firma, pues no, ya la llamaremos. Después tienes una criatura, lo primero que te preguntaban eran si tienes hijos, sí, ya la llamaremos. Así se me fueron pasando los años, y yo intentaba, volvía, no. Mis estudios no eran estudios, pues era haber sobrevivido yo que sé a qué, pero que he estado viviendo del aire,
claro,
hasta que me casé, supuestamente que me liberalicé, entre comillas, claro. Entonces, ¿qué hice? Vivir del aire, para esta gente lo he contado. Soy una persona que, bueno, estoy en el mundo, pero no consto a efectos de haber trabajado desde los 13 años que me fui de casa hasta el 67, que me liberé otro yugo más encima, hijos y marido. Porque entonces era eso, hijos y marido. Ajá. ¿Eh?
Bueno, te agradecemos.
Pues a ver qué pasa con estas miles y miles de mujeres que no envenenamos a Nuestra Señora como esta Vicenta de...
Claro.
Esta Vicenta de la parte esta de Valencia. Uh-huh. Nos hacían creer que era nuestra casa, que era nuestra familia, que teníamos que protegerlo, que teníamos que proteger a los niños que cuidábamos como si fueran nuestros hermanitos. Y todo esto...
Victoria...
No, pues, yo sé que no se tiene que hablar nunca, o sea, no hay que retroceder el pasado nunca.
Oh, claro
nunca.
Que sí, no, el que olvida
es
el
importante, esto es claro.
Esto es una denuncia de que hay miles de mujeres en mi situación. Miles, claro. Sí. Que salimos con 12 y 13 años de niñeras, ¿eh? Y cuando nos casamos vimos una liberación, fíjate tú, qué liberación.
Bueno, yo claro. Te quería agradecer muchísimo tu llamada porque, bueno, como tú bien dices, es justamente representativa de la realidad de muchas mujeres. De hecho, muchísimas. Mi vecina, por ejemplo, me explicó una historia muy similar a la tuya.
Muchísimas.
Y claro, es una realidad que vale la pena denunciarla y ponerla en el aire.
Bueno, disculpa, Victoria, ¿tú en qué ciudad vives?
Yo vivo aquí en Barcelona.
En Barcelona.
Sí.
Bueno, porque quizá te interese saber...
Sí.
Por un lado, ¿llevas mucho rato escuchando el programa?
Llevo desde que me he levantado.
¡Ay, qué bien!
Toda
qué
la
bien.
Mañana, toda la mañana.
Bueno, pues quizá te interese saber que... A ver, quizá vuestras reivindicaciones, de alguna manera, se pueden sumar a la de las empleadas domésticas. En Madrid, por ejemplo, existe lo de servicio doméstico activo, porque las condiciones que tú estás describiendo...
Es que son muy similares.
Y que tenemos... O sea, nosotras tenemos muy claras que las han vivido las mujeres, las migrantes interiores que venían aquí a trabajar para la burguesía, ¿no? Las murcianas, las... ¿No? De todos países, ¿no? De todas las comunidades autónomas y tal. Pero ahora las están viviendo las inmigrantes, ¿no?
Entonces, exactamente igual.
Claro, y esas mujeres están organizadas, se están organizando, se está montando una asociación de empleadas domésticas aquí en Barcelona.
Sí.
Tenéis también espacio en la movilización del 8 de marzo, se están haciendo reuniones el próximo miércoles 26, no, 26 no, el próximo miércoles 4 de febrero, creo que es, a las 7 de la tarde en Caladona, que está en la calle Caspe 38, en el principal, hay una reunión del 8 de marzo.
Disculpa, Caladona es calle Caspe...
38 principal.
38 principal.
Sí, hay una reunión de la comisión 8 de marzo, donde van las mujeres y los grupos que estén interesadas.
Sí.
Y te animamos, Victoria, que vayas para allá, porque eso de que no tienes estudios, vamos, más máster de la vida.
Claro.
¿Sabes? Yo creo que es
el máster de la vida.
Pues claro. Eso, la universidad de la vida, con los años y los fracasos y yo qué sé, las hostias que te ha pegado, pues, por donde has ido pasando, eso te marca mucho, ¿no? Y estudias, o sea, y sabes un poquito, ¿no? Pero vamos, que por lo demás, pues esto es. Y denuncio miles y miles de personas, o sea, de mujeres en mi situación.
Claro.
¿Eh? Que no se cotizaba, que no te enterabas de nada, que luego, bueno, ya empezó un poquito a moverse la cosa y se ve que cotizaron por mí, pero cotizaron, pero no lo suficiente como ni siquiera para cobrar el puto SOBI.
Ajá.
¿Eh? Porque bueno, mi marido, para esto, mi marido, bueno, claro, mi compañero, mi amante, mi novio, bueno, pues como no cobraba, como cobraba un poco más de los 5.000 y pico euros, que es cuando te pueden dar un servicio de, o sea, un dinero por esto, porque de lo esto social sustitutoria,
la prestación
social sustitutoria. Uh-huh. Bueno, pues como él cobra, cuando yo lo moví, que ya digo, ya paso de los 65 años, todavía estoy moviéndome, todavía. Uh-huh. Y vamos, y moriré y todavía estaré moviéndome, porque no es mi caso solo, es el de miles y miles de mujeres que nos vimos obligadas a venir a las capitales, a los pueblos grandes, a hacer el servicio a la burguesía, pequeña burguesía, y de paso muchísimas también hacían el servicio sexual de los niños o del marido.
Claro.
¿Eh?
Claro.
También. Sí, hay, sí, es la realidad. Hay que decir eso.
Sigue siendo así.
Por desgracia sigue siendo así.
Bueno, Victoria, pues...
30 años de yo qué sé, perdidos en el espacio por ahí.
Claro.
La puta democracia.
Pues te animamos de verdad a que vengas, sí. a que te unas con otras mujeres que están en esa situación ahora y que lo tienen bastante peor porque no son ni autóctonas y no tienen papeles y están mucho más indefensas.
Mucho
y
más.
Me comentan que la reunión del 8 de marzo es el miércoles 2 de febrero, no el 4. 4 es viernes. Así
dos
que te esperamos y...
Espera, 2 de febrero.
Sí.
Sí.
Febrero. Muy bien, el 2 de febrero, muy bien. En Caladona, me has dicho, ¿no?
Sí, Caspe 38.
Caspe 38.
Victoria, bueno, yo quería, bueno, agradecerte esta... Y decirte que...
No me tenéis que agradecer nada.
Que para mí es súper importante como una mirada al pasado y rescatar toda la lucha de las mujeres, porque hoy en día... yo tengo 30 años y hoy en día yo también disfruto, o sea, no tengo unos derechos adquiridos por la lucha de las mujeres en todos los años anteriores y eso realmente no se nos puede olvidar y bueno, y que es una historia de lo que estamos hablando el día de hoy, de todos los recortes de todos los ámbitos de nuestra vida y en concreto el tema de las pensiones y todo, o sea, esto nos atraviesa a todas, es una movida intergeneracional y todas tenemos que estar juntas en este momento, ¿no? Y, por eso te agradezco mucho esta llamada, de verdad.
Pero que yo no me tenéis que agradecer nada, todo lo contrario. Vosotras me enseñáis muchísimas cosas. Yo desde que descubrí descubrí Radio Contrabanda, una emisora tan libre que esto hace 18 años, bueno, he aprendido muchísimo, ¿eh? He aprendido muchísimo.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti, porque ahora Contrabanda, bueno, mira, eres de las primeras oyentes, porque haremos pronto, o sea, hemos hecho 20 años.
Sí, ahora que... lo vais a celebrar 20 años.
Lo vamos a celebrar todas.
Sí, claro.
Sí. Bueno, yo espero que me mandéis una invitación.
Sí, sí. Bueno, no más faltaría. Tú después nos puedes llamar y nos das tus datos y te mandamos la invitación.
Sí, yo estoy encantada. Constantemente enganchada. Bueno, es que soy una adicta a Contrabanda.
Pues muchísimas gracias.
Que todas las adicciones sean así de buenas.
Claro.
Y viva todas las radios libres.
Sí,
todas
sí.
Las radios libres.
Pues un abrazo realmente muy cariñoso, ¿eh?
Igualmente
muchísimas gracias.
Para vosotras.
Un abrazo, muchas. Victoria, y eso. Viva la huelga general y la lucha feminista.
A ver si lo de hoy no queda solo en una pataleta, coño.
No, esto...
Como tantas otras cosas.
No puede quedar solo en una pataleta.
Yo me acuerdo cuando los pactos de la Moncloa, fíjate si ha llovido, que primero se firman los pactos de la Moncloa y luego los sindicatos mal llamados, mayoritarios,
claro, mal llamados,
convocan a una huelga, bueno, inmensa, pero ya estaban pactados los putos pactos de la Moncloa. Y ahora, pues, me temo que pasará lo mismo, ¿eh? Que esto será una pataleta y como, bueno, en fin, yo no quisiera que esto quedara así, ¿eh? No por mí, porque fíjate, lo mío, imposible de rescatar, pero ya por lo presente... Y lo que espera, yo veo a mis hijos como vi a mi abuela, con un currucito de pan todo el día.
Que no, mujer, que lo vamos a desmontar.
Claro,
esto, que tenemos mucha red. Que tenemos mucha red y que estos señores y desgraciados banqueros y políticos nos están poniendo un panorama difícil, pero
difícil.
También, pero son muchos años también haciendo red y la gente se está articulando y no nos vamos a quedar con el churrusco de pan, vamos a tomarnos la panadería, como decía Lubi de Munyo.
Y como
dicen muchos colectivos de mujeres, somos muchas y estamos muy locas. También.
Muy locas.
Claro.
Y cada vez tendríamos que estar más.
Claro.
Yo esta mañana ya me he enfrentado con una señora, cosa que no me gusta. No
bueno,
me
pero
gusta.
A veces hay que decir las cosas también,
pero sí,
claras, ¿no?
Que se chivaba de que se estaban metiendo entre la camisa, entre el suéter, unas cosas, un señor. Ya le he dicho, digo, usted no tiene por qué chivarse.
Claro.
Usted tiene que hacer los ojos ciegos cuando ve un acto así. Digo, ¿usted quién es para chivarse de nada? Chívese de lo que le roba el banquero cada día.
Claro.
Eso sí que tiene usted que denunciarlo. Yo,
claro.
Mira, no me gusta, pero lo siento, no puedo ver las injusticias. Y me
claro.
Reboto. Me reboto con quien sea. Me reboto
claro
con quien
sí.
sea.
Claro sí. Que sí, Victoria. Oye, muchísimas gracias por habernos llamado, de verdad.
Nada,
mucha fuerza.
Por compartir tu experiencia con nosotras, porque... De verdad que te lo agradecemos mucho y eso, nos vemos en la lucha, ¿eh?
Nos vemos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo para vosotras y para todos y todas.
Bueno, pues maravillosa, ¿no? Es que... Es que sí, no, muy, muy emotiva. Y bueno, agradecerle ahora que ya nos ha colgado y decirle que está, pero súper, súper invitada a participar de todas las actividades que estamos organizando. Y bueno, el abrazo que le mandamos radiofónico se lo esperamos dar en persona.
Sí, y yo quería decir, porque me acordé de otro programa de radio que una vez hicieron un llamamiento general y tuvo repercusión, que la solidaridad y los lazos se crean entre nosotras. Y si alguien está escuchando y conoce a alguien que le faltan días de cotización para jubilarse y puede hacer un contrato en su casa, aunque no vaya a trabajar, pero un contrato para que cubra esos 3-10 días que falten a la persona para que se pueda jubilar, solidaridad, ¿no? Entonces,
por favor.
Si alguien, lo digo ahora porque si alguien puede contratar a alguien, que nos llamen por teléfono fuera de línea y anotamos el teléfono de la persona solidaria que pueda hacer un contrato por unos días para aquellas personas que, como Victoria, le falta un tiempito para jubilarse.
Y evidentemente que también, aparte de que la solidaridad es súper importante, está en nuestras manos también desmontar este tinglado, ¿no? Esta súper mega estructura que nos están vendiendo, que parece inamovible y que no podemos, que tenemos que ir acatando y que no se pueden cambiar ni desmontar. Evidentemente, tenemos que confiar de que todo esto se puede desmontar y que ya es hora de coger la rienda de nuestra vida. Y evidentemente estas estrategias, estas brechas que se abren dentro del sistema son las que ellos nos imponen unas formas de hacer y nosotras creamos otras. Crear estos lazos de solidaridad, como lo que acaba de comentar la compañera, de que alguien pueda hacer un contrato, porque me parece indignante que una señora trabajando desde los 13 años toda su vida, que ahora mismo no pueda acceder a recibir una prestación, que incluso el nombre de prestación social sustitutoria es que suena fatal. Suena como si esa señora, ¿no?, en plan de como algo caritativo, como si algo cuando lleva trabajando desde que tiene 13 años. O sea, ¿no?, que en realidad es más injusto que esto. O sea,
pues difícil. También quería comentar que tenemos otras informaciones de lo que está pasando hoy día en otros lugares. Tenemos un comunicado, por ejemplo, de miembros de la coordinadora Repartime el Trabajo y la Riqueza del CAMP, que han protagonizado diversas ocupaciones simbólicas de CEUS y piquetes informativos móviles por todo el centro de Tarragona. O sea que también desde Tarragona hay actividades el día de hoy que están apoyando la vaga general. Y bueno, quedamos todas muy emocionadas con la llamada de Victoria. Y esperamos realmente conocerla muy pronto. También tenemos una información de que ha habido una bicicletada en Lleida, que debe hacer un frío que se las pela seguramente en Lleida, así que andar en bicicleta. La bicicletada en Lleida, en aquel momento recorre los carriles de Lleida, unas 40 personas en bici rodeadas de policía municipal, vaya que extraño, y un coche de mozos de escuadra, se han aturado a las puertas del sindicato o se han lanzado consignas contra estas reformas laborales. Esto en Lleida. Y si continuamos mirando así a vuelo de pájaro un poco, en Moncada y Varna también ha habido manifestaciones. Y acá hay una información de la universidad que no. Hay un estudiante que nos escribe y que dice: soy estudiante de la Universidad Pompeu Fabra y estic a casa escoltándoos por poder seguir minuto a minuto aquí esta vaga general. No obstant, no estic a casa per gust, sinó perquè els professors de la universitat no només no segunden la vaga general, sinó que a més la boicotegen posant-nos treballs. Són bastants els estudiants emprenyats amb les reformes laborals i que no podem fer activisme per la ciutat perquè hem d'entregar treballs, fer exposicions el mateix dia d'avui, etc. Salut, un estudiant emprenyat. Bueno, también esto da cuenta de la realidad que está viviendo hoy día mucha gente que quisiera estar en la vaga, pero que por diversas circunstancias no ha podido.
Bueno, decir un comentario rápido, que nos han llamado ahora gente de Radio Topo, que es otra radio libre veterana que lleva, bueno, un montón de años dando guerra en el dial de Zaragoza, en ese caso. Desde aquí enviamos saludos, ellos están también, bueno, yendo siguiendo lo que está pasando aquí, de que desde la agencia se está radiando, aunque ahí en Aragón, en Zaragoza, no está bien, no se ha convocado huelga, así como sí que se ha hecho en Galicia, Cataluña o Euskadi. El caso es que se va a hacer una conexión ahí igualmente con Zaragoza a las 7 menos cuarto de la tarde y, pues bueno, pues la gente de esa hora, pues podremos conectar con ellos y ya de paso precisamente en un sitio donde, bueno, ha habido un desalojo importante en Zaragoza, que precisamente algunas radios ya radiamos en su momento cuando hubo el hack meeting y se ocupó este anexo de la prisión de Zaragoza, pero el caso es que, bueno, contactarán para ver también cómo está desarrollándose aquí la huelga, que repito, pues que más o menos está convocada eso en Euskadi, Galicia y Cataluña.
¿Tenemos otra tocada? ¿La paso así directamente o esperemos? No, la paso. Viva la libertad de expresión.
Y de llamadas.
Y de llamadas. Hola, ¿que nos escuchas? Hola. Hola, ¿que nos escuchas?
Sí, sí, sí.
Hola, ¿estás en directo para la agencia 29S?
Muy bien.
Digues.
Buena tarda.
Buena tarda y buena vaga.
No saps si, al igual, som uns quants i potser us està informant algú altre, però nosaltres estàvem aquí retinguts a la Meridiana i ara ja ens han deixat marxar.
Encara estaven a la Meridiana, perquè fa una estona que estaven allà, no?
Sí, sí, hem estat una hora tranquil·lament, s'han endut els nostres DNIs, els han apuntat i estem amenaçats que si tornem a fer alguna cosa que no agradin a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, doncs estem amenaçats que llavors sí que tenen ordres d'intervenir i de carregar i de denunciar-nos, perquè ja tenen els DNIs, doncs ja està. Des d'una hora encerclats ens han deixat sortir i ara, ara cadascú, hem decidit que lliurement ens trobem a Jardinets d'aquí una estona.
Mm-hmm. Podries aprofitar i recordar l'hora de la convocatòria de Gràcia?
Sí, és a 5:45 a Jardinets de Gràcia. Nosaltres teníem la intenció en un primer moment d'anar-hi caminant des d'aquí, xinutxant-ho, però ja hem vist com estava el pati, hem valorat la situació, i en últim moment han aparegut 6 furgonetes més de la brigada mòbil. Vull dir, hi havien gairebé una furgoneta, no un mosso, sinó una furgoneta
per
persona que estava encerclada. I llavors ja han decidit que cadascú, pels propis mitjans, arribem a Jardinets i ja està, perquè... I així estem, a 6:45 a Jardinets.
Molt bé, doncs queda dita també la convocatòria i que nosaltres anirem aquí repetint. Fins a la societat.
Perdona?
No, que anirem repetint, anava a dir, fins a la societat la convocatòria de Gràcia, igual que altres que hagin de transcorrer.
Hi han hagut imatges curioses, hi han hagut 2 autobusos carregats fins dalt de Mossos d'Esquadra, sortien de Barcelona, imaginem cap a Mollet o cap a algun lloc d'aquests. Hi ha hagut una altra imatge molt curiosa també, que eren militars espanyols entrant a Barcelona amb 3 o 4 jeeps d'aquests grisos que fotien una por recordant temps passat bastant bestial. I l'última imatge ha sigut espectacular, hi ha 13 o 14 furgonetes dels antiavalots aquí encerclant-nos a nosaltres, que ja nosaltres ja ens ho preníem a conya, perquè realment... I així està el tema. Mm-hmm.
Molt bé, doncs merci per trucar i aprofitem per animar la gent que faci el mateix que tu.
Vinga, va, igualment a vosaltres, molts ànims per la feina que esteu fent.
Molt bé, gràcies.
Apa, salut.
Salut. Salut i que vagi bé.
Doncs pues, ho heu sentit, recordeu el mòbil, que és 671-44-80-54. 671-44-80-54. Home, el que deia, però només un apunt, i que ara alguns que veníem de la plaça Sant Jaume, que evidentment la tònica ha estat la mateixa que deia aquest company, de practicar una desproporció de número de mitjans policials amb d'assistents. No, m'ha arribat a comptar alhora fins a, no sé si 18 o 20 letxeres tot envoltant la plaça Sant Jaume, que és algo que no és nou, em sorprèn, però no deixa de ser espectacular amb convocatòries que tampoc és que n'hi hagi tanta gent ni sembla que hagi de ser un perill per la mobiliari públic, que és al fi el cap que els importa, no? Però com ho diu el Felip Puig, el nou conseller, s'ha acabat la impunitat i és l'únic estament de l'administració pública que s'augmentarà en dotació, el dels Mossos d'Esquadra, el de les Forces de Seguretat, que aquest 2011 serà l'únic que augmentarà en número. Pues eso.
Porque esa sí que es la diferencia, ¿no?, entre ellos y nosotras. Nosotras, 20 personas, 50 o 100 de calidad, les puede llegar a dar más miedo y ellos, en cambio, necesitan cantidad, ¿no? Porque para reprimir, para pegar, para hacer lo que saben hacer, que es eso, necesitan cantidad.
Mucha peña.
Así que 19 furgonas, pues sí, es lo que necesitan por el miedo, ¿no? Que nos tienen miedo porque no tenemos miedo, como decía
Liliana. Como dice la canción, exactamente.
Felipe, pues un poco eso, ¿no? La representación.
Voy a poner la falca de la agencia para recordar que están escuchando Agencia 29S.
Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general.
Agència 29S. Comunicació, opinió, informació, actualitat. Transmetent minut a minut la vaga general del 27 de gener. Truca'ns, participa, 93 317 73 66. Agència 29S. Agència 29S. Agència 29S. Agència 29S. Agència 29S. Agència 29S. Agència 29S.
La vaga general. I estic al micro número 2. I, bueno, estem fent una mica de relleu, per això una mica de silenci, però, bueno, continua aquí la feina d'informar.
Claro, y comentarles a la gente que nos esté escuchando, ya sea desde sus casas o desde las calles, gente que vaya con su transistor, decirles que nos pueden llegar, hacer llegar todo lo que esté pasando en la calle o contarnos también su situación personal al teléfono 93-317-7366 o también llamando al teléfono 671-448054. Y ahora terminamos este bloque de lucha feminista contra todos los recortes en todos los ámbitos de nuestra vida. Damos el relevo a otros compañeros y compañeras y después habrá más.
Això mateix.
¿Lo han dicho en la tele?
No.
¿Lo han dicho en la tele?
No. Blin.
¿Cuántas veces te tengo que decir que si no sale en la tele no es verdad? ¿Cuántas veces?
Pero hay gente en la calle y grita.
Ni peros ni nada. A la cama y sin postre. Y cierra la ventana que con tanto ruido no hay quien escuche la televisión.
Estàs escoltant Agència 29S. Tot allò que no sentiràs pels altres mitjans.
Declaraciones de Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras, julio del 2010.
La huelga general no está pensada, como no lo está pensado en ningún acto derivado de la acción de los sindicatos para cambiar situaciones políticas en el país.
Declaraciones de Cándido Méndez, secretario general de UGT, agosto del 2010.
Y por lo tanto hay que pararle los pies al gobierno para que no imponga el retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años, para que no siga en una política de recorte de pensiones como se deriva de la congelación de las pensiones públicas en nuestro país, para que no elimine, como pretende eliminar, los procedimientos de jubilación anticipada o de jubilación parcial con contrato de relevo.
¿Qué ha cambiado desde entonces? Hoy, con más motivo que nunca, 27 de enero, huelga general, con o sin ellos. Just because you're down, just cause you're blue, don't make me...
Hola, bona tarda. Continuem a l'agència 29S, retransmitint físicament des dels estudis de ràdio Contrabanda doncs, tot el que està passant en aquest dia de vaga general tant a Catalunya com al País Basc i Pamplona com a Galícia i també doncs, si segueixen arribant informacions de la resta de l'Estat que també hi ha concentracions, manifestacions i demés, doncs, també anirem comentant coses. Ara, com, bueno, com els que ens estàveu escoltant, com heu comprovat, doncs, hem fet un petit canvi de gent que estava aquí a l'estudi. La gent que estava aquí doncs, ha anat a descansar una estona i ara continuarem durant un bon rato nosaltres, aquí tres persones més el company que ens acompanya a la taula tècnica. I seguirem doncs, explicant en què consisteixen aquestes retallades.
Sí, però abans de tot, si em permets, sí. Donarem el telèfon perquè la gent ens pugui trucar i informar. I ens poden trucar al telèfon 93-317-7366 per passar en directe en antena i també al telèfon mòbil 671-44-80-54. També ens podeu escoltar en els dials 104.5 de la FM, 91.4 de la FM, 96.6 de la FM i 107.1 de la FM. Al mateix temps, per internet, a través de la pàgina web http://29-s.net. I, si ens voleu escriure un mail, l'heu d'enviar al mail agencia@29-s.net.
Bueno. Toda.
Molt bé, doncs ja podem començar. I abans de tot, volia dir una cosa, que mira, abans he estat escoltant durant tot des que m'he llevat el programa de l'agència 29S i volia pues, felicitar a tothom que ha trucat, a totes les persones que han passat per aquí, perquè estem fent pues, un programa d'informació que pues, des del meu punt de vista és molt necessari. Doncs, quan obres la tele resulta que totes aquestes coses que estan passant són silenciades sistemàticament, no? I és molt necessari doncs, que la gent que es vulgui informar trobi i ens busquem els mitjans per autoinformar-nos i poder difondre totes aquestes informacions que estan passant i que se silencien sistemàticament des dels mitjans de comunicació dels que són pues, poderosos, no? No com nosaltres, que bueno, pues, estem aquí humilment i durant tot el dia. Molt bé.
Sí, la verdad que sí, es muy bonito estar aquí todos juntos, gente de otras radios libres, de varias, pues... reuniéndonos y haciendo cosas juntos, que la verdad eso está muy bien. Sí, mejor cambiar.
Bueno, y también la gente que no está aquí directamente, físicamente, parlant per antena, pero també dic que hi ha moltes persones que estan treballant fora d'antena, reunint informació perquè la puguem explicar durant el programa i també pues, agrair a tothom l'esforç, tant la gent que està al carrer fent accions, que són molt necessaris que les facin, que ens facin arribar a nosaltres aquestes accions. Per tant, us demanem que, per favor, ens truqueu doncs, per poder seguir informant. Al telèfon, tornaré a repetir-lo, 93-317-7366.
O també al telèfon mòbil 671-44-80-54. I també podeu parlar tant amb la gent d'aquí com amb la gent que està amb internet, amb la pàgina web del 29-s.net. És .net o és
.org?
.net. On també s'estan posant tots els teletips i totes les notícies que van arribant aquí, on estem més o menys centralitzant l'arribada d'aquestes notícies. I... Perdó. I bé, doncs podríem començar parlant una mica de per què estem aquí, de per què volem aquesta vaga, de per què creiem que, més que volem aquesta vaga, de per què creiem que ens hem de posar en vaga davant d'aquest govern, perquè amb aquestes retallades de pensions, després de que ja ens fessin una retallada laboral de descomunal fa tot just 3 mesos, 4, i així continuem.
Sí. Bé, així ja que has anat introduint el tema, no? Pues, en primer lloc pues, apuntar que és una nova volta de torca d'aquest sistema capitalista i patriarcal, no? En el qual busquen poder-se enriquir més els que ja són rics a costa de l'empobriment dels que ja són pobres i de per si sectors molt dèbils de la societat. Això com ho fan? Pues tenen diverses estratègies. La més important i que ens afecta directament és la mediàtica, no? A través pues, dels seus mitjans de comunicació van contant mentides dia rere dia i li fan creure a la gent doncs, que és necessari sotmetre'ns a les polítiques que venen dirigides des dels Estats Units, l'FMI, el Club Bilderberg i les grans potències mundials que avui dia controlen doncs, l'economia mundial i les borses. Els agents financers més importants no, estan dictant què és el que s'ha de fer. Depèn d'on mirem, doncs, passen diferents coses. Per exemple, si mirem a Islàndia, doncs en aquell país han decidit que canviaran el sistema, però no a la manera com s'està fent aquí, sinó restringint el funcionament de les borses. Han ficat els banquers a la presó, estan remodelant... Sí, perdó. Sí, sí, endavant? Estan parlant?
Hola.
Sí, hola, bona tarda.
Escolteu bé, tot?
En sents? Bona tarda.
No, res, que et trucava perquè he estat a la concentració aquest dematí de la plaça Sant Jaume.
Sí.
I una mica per donar pues, doncs, la meva visió sobre la concentració, que a la meva opinió doncs, ha estat molt bé, hi ha hagut molta joventut, no hem sigut massa, però potser també per fet del temps, potser també perquè, bueno, també crec que és demanar un dia de... Ho dic perquè jo sí que he fet, realment he fet vaga, o sigui, no he anat a treballar. Demanar, fer una cosa així, doncs, i implica molta, molta complicitat, no? Potser no, la complicitat amb el sindicat minoritari, en aquest cas, o CGT, o CNT, o Solidaritat Obrera, no? Llavors, aquesta implicació és molt dura, molt forta, no? No es pot demanar així com així, ni tampoc és un assumpte, doncs, light, no? Una cosa doncs, que t'implica molt. Llavors, a part d'aquest fet, jo crec que ha sigut positiva la concentració. Espero que aquesta tarda la manifestació sigui molt més forta. Jo crec que hem fet la concentració a plaça Sant Jaume, després hem baixat, hem anat davant del que seria Comissions Obreres i UGT, i allà doncs, ens hem desfogat doncs, dient-li el que és realment, perquè avui, a dia de vaga nostra, doncs, ells estan allà treballant. I els hem cridat esquirols, i els hem dit doncs, el que són, no? Perquè això és una vaga. La vaga és allí, és dir a l'altre que no està fent vaga. O sigui, també és això, no? I bueno, sí, diguem.
Que anava a dir que no només la gent de Comissions treballa un dia com avui, que hauríem d'estar lluitant pels drets laborals de totes i tots, sinó que a més avui han consumat la traïció definitiva, ja firmant el pacte amb el govern de la retallada de pensions i bé, totes aquestes retallades de l'estat del benestar que ens estan fent.
Ah, mira, doncs aquesta no la sabia, perquè clar, com he estat aquest dematí escoltant-vos a vosaltres, doncs, i aprofito el moment per dir-vos que doncs, molt bé el treball de tots i de totes, que m'encanta, que l'escolto sempre, i que us agraeixo de forma personal el fet que esteu allà, no? El vostre treball, que encara és molt compromès i sé que són moltes hores, però bueno, que m'il·lusió i sobretot moltes gràcies per tot, com persona que escolto, us ho agraeixo.
Bueno, i bueno, nosaltres a tu també, eh? Moltes gràcies també per trucar-nos i explicar-nos el que has viscut aquest matí. Jo et volia preguntar una cosa. Quan tu t'has plantat allí davant de Comissions i UGT, com a persona i dona que ets, què sents respecte a aquest tipus de... a l'actitud que tenen aquest tipus de sindicats? Quina sensació et generen? Et generen proximitat amb els problemes que tenen els treballadors o ja, més aviat...
No, de fet no. A veure, jo com persona i sense parlar doncs, de la meva afinitat, no? A mi no em sembla que diguem així, que un sindicat, no? Com un sindicat, a més, que es diuen majoritaris, doncs puguin obviar una discriminació i unes retallades com aquestes, no? Discriminació dic... perquè és discriminar si no mires doncs, els avis i la gent que té una pensió. Discriminació ho dic perquè també doncs hi ha els sous i les pensions futures que tindrem quan ens jubilem nosaltres, no? I a veure si les tenim, perquè clar, si seguim així... A mi em fa molta gràcia, no? Perquè aquest matí parlant una mica amb el meu pare, doncs em va dir, diu, sí, dice, no, però ells no se levantaron de la mesa, no? Digo, papá, digo, pero no hay nada que negociar. Cuando la cosa es unilateral, no hay nada que negociar. No es que hay dos bandos, no viene usted. Una negociación se da per això, perquè tens un costat, tens unes històries, no? Diuen, no, aquí està, aquí l'edat de la jubilació als 67 anys, i els altres li demanen, jo què sé, doncs cartes para todos, o jo què sé. Però quan l'altre, quan és només un costat el que diu, i l'altre no és una negociació, allò no és negociar res. I això és el que a mi m'entrenya, no? Que diríem negociació a una mentida, perquè no és una negociació. Mm-hmm.
És una submissió, no? Més aviat.
Sí, no, és un parité, digue-li com vulguis, sí, sí. Però no és un... No, és que estan pactant. Què pactes? O sigui, no hi ha res a pactar. Ells volen unes coses i no ens volen res. O sigui, nosaltres no necessitem. Nosaltres volem que aquestes coses potser millorin, però no que empitjorin, no?
Que ens esplenguin, clar. Que ens condemnin a treballar 40 anys per poder accedir a una pensió que també serà irrisòria, perquè comptabilitzar una pensió amb un sou de fa 40 anys, evidentment, transcorrits aquests 40 anys, el valor d'aquell sou doncs, no és el que havia set, no? I aleshores doncs, ja és el principi, aquestes restriccions del sistema de pensions, és el principi per fomentar el que seria un sistema privat de pensions. Que la gent tingui que fer-se un pla de pensions privat, que hagi de ficar cada any diners al banc perquè el banc pugui especular en aquests diners i quan tu sigues abuelo poder menjar d'allò. Si el banc no s'ha arruïnat, evidentment, perquè clar, també pot passar que arruïnin, que es juguin la teua pensió a la borsa i que la perdis.
No, també, però bueno... qui juga a la bursa, qui té diners.
Sí, això, bueno, ara el sistema... Ara...
Del sector.
Sí, sí.
Però, bueno, que em refereixo que això de les pensions no és gens comparable amb res, no? O sigui que és un tema que ens afecta a tots. Jo també tinc el cas del meu avi, també, que va estar pagant tota la vida una pensió que pagava 500 pesetes. I això és veritat, no? Pagava, és a dir, clar, quan va començar, doncs, 500 peles, doncs, era molt de diners... tota la cosa dels anys i seguia pagant 500. I això ho explico perquè a l'hora de per veure que la gent, clar, per tenir una vida tranquil·la, doncs penses que potser faig el plan de pensions, no? Potser això, jo crec que li tindríeu que dedicar un programa, no? A lo que és la verdadera mentira del plan de pensiones, no? De los bancos, la verdadera mentira del plan de los seguros de vida, no?
Ara després farem uns petits apunts al respecte, així més tècnics, sobre com és ara el sistema de pensions i com pot evolucionar. Sí, després ho farem. Doncs molt bé. Ens vols afegir alguna cosa més?
No, res més. Només era això, que dius que, bueno, que s'agraeixo tot i que, bueno, res, que va ser un bon dia en tot cas, encara que no ha sigut... a la meva forma de veure, doncs, multitudinari, no? Però que a poc a poc, mica en mica, doncs, tot i totes, els nostres llocs de treball, els nostres cercles, és important, no?, s'entendre. I, bueno, que us agraeixo tot i tot. Sí?
Molt bé, doncs ens veiem d'aquí una estona a la manifestació que hi ha convocada a les 5 de la tarda als Jardinets de Gràcia, d'acord?
Molt bé,
vale,
molt bé.
Pues fins ara.
La salut, adéu.
Salut.
Me vengo con vos, abuelo, que no soporta a mis viejos. Yo soy un pibe sencillo, yo quiero ser como vos. Ellos son padres modernos, pero pa' mí están enfermos. Creo que son comunistas, son quizás algo peor. Mucho. mucho Piaget, mucho verso, pero de afecto ni medio. Que si Lacan dijo esto, que si lo dijo Freud. Y cuando llega la hora de sentarnos a morfar, yo con mis dos hermanitas tenemos que cocinar. Yo
no soy un conflictuado, como me dice la vieja. No necesito la lista, yo soy un pibe normal.
Para, ¿por qué se bajaron las luces? ¿Qué mierda es esto? ¿Anarquía acá?
Yo no soy un conflictuado, como me dice la vieja. No necesito la lista, yo soy un pibe normal. Ellos son dos egoístas, solo piensan en ellos. Mira, son tan inmaduros que el padre me siento yo.
Me dicen que soy un nazi, me hacen la vida imposible con la música que escuchan siempre a todo lo que da. Yo sé que yo fuera un hippies allá en los años 60, pero ahora son mis viejos que se dejen de escorchar. Te pido que me comprendas y no creas que exagero. Padre, eran los de antes, hombres serios como vos. Ellos critican mis gustos, no comparten mis anhelos y me fajan cuando digo que quiero ser militar.
Por las calles de Barcelona, dijo un obrero a otro, saldrán los piquetes y no trabajará ni Dios. Pero dime, compañero, ¿cómo pararemos a los esquiroles? Con piquetes de defensas, con asamblea de insurgerga, guardias y perros en las calles, vigilantes en las tiendas, policía, control, seguridad y viene el miedo. Pero tú ya sabes, piquetes, y que lo tengan ellos, los rompehuelgas, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a los esquiroles los jodemos a cada instante. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes. Los piquetes deciden a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y sus perros te ladran, te quieren asustar. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Piquetes. Y que lo tengan ellos. Ellos, los rompehuelgas, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a los esquiroles los jodemos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo. No eres mártir ni lo pretendes. Lo que vale es aquel que lucha a tu lado. Lo demás sencillamente no te lo crees. No necesitas permiso para sentir la libertad. ¡Piquetes! ¡Y que viva la huelga general!
Pues bé, després d'aquest principi, recordar doncs, que ens podeu escoltar des de diverses zones de l'FM. Ens podeu escoltar des del 104.5, des del 96.6, des del 91.4 i des del 107... aquest no me'n recordo, la ràdio ressà, que continuem...
107.1.
Que bueno que eres.
107.1, t'ha gustat.
Que bueno eres. També ens podeu escoltar des d'internet. La majoria d'aquestes ràdios també tenen des de les seves pàgines web doncs, connexió a internet per poder escoltar les ràdios des d'internet. I després també ens podeu seguir des de l'agència d'informació 29S, la pàgina web, que és la 29-s.net. El guió és streaming per poder escoltar per internet. I per la gent que ens vulgui trucar, com aquesta companya que ens acaba de trucar, doncs teniu el 933177366 o també podeu trucar al 671-44-80-54 per informar la resta de gent que està omplint aquesta pàgina amb les notícies que van arribant a l'agència. Ah, i també tenim el correu electrònic agencia@29-s.net per també doncs, poder-nos enviar qualsevol notícia, qualsevol cosa que tingueu ganes de comentar, com també podríem fer un apunt, no? Doncs fa una estona, aquest migdia, ens ha arribat en aquest correu electrònic una denúncia de, en aquest cas, un estudiant de la Universitat Pompeu Fabra, que està, doncs, ens comentava que estava a casa escoltant-nos per poder seguir minut a minut aquesta vaga, però que no està a casa per gust, sinó perquè els professors de la universitat no només no secunden la vaga general, sinó que a més els hem boicotejat la vaga general posant-los treballs que han d'entregar avui, sí o sí. Són bastants estudiants els que s'han trobat amb aquesta tessitura, de que, a més, dona doncs, el cas pel que comentaven, de que la gent que en aquest cas no entregués el treball el dia d'avui o anés a l'examen el dia d'avui en aquestes universitats, doncs es podia trobar amb el fet de que l'any de que només hi ha una convocatòria, aquesta convocatòria la perdien, per tant l'any que ve havien de pagar un 40% més per poder presentar-se en aquesta... en aquesta, bueno, a l'assignatura a la qual estàvem fent, no? És una denúncia per part d'aquest estudiant de la Universitat de Pompeu Fabra, que ja ens deixa ben clar quina és la dinàmica dels professors de la Pompeu Fabra i de la direcció de la Pompeu Fabra.
La Pompeu Fabra, una universitat, sempre ha estat molt, molt propera a l'òrbita de CiU. És una òrbita molt liberal, també. La manera que tenen de formar els alumnes també va en aquest sentit, de formar persones bastant quadriculades de ment, amb poc esperit crític, que no es qüestionin gaire la societat. Llavors, sempre que la gent s'ha arriscat per muntar coses a Pompeu, ho sabem d'altres accions, han estat durament criticats per tots els mitjans de comunicació, d'una manera totalment desprestigiadora d'aquests estudiants que protestaven. Què més puc dir d'aquesta gent de la Pompeu? Pues que tots aquests, aquesta gent que formulen aquestes propostes, aquestes receptes ultraliberals per transformar el sistema de l'estat del benestar de prestacions socials, que és el que estem vivint actualment, doncs s'han ajuntat una colla, que són els de l'escola ESADE, els de l'Institut Business, tots aquests que són grans fans de la doctrina ultraliberal cuinada als Estats Units, que ja veiem també com els hi va. En aquell país viuen uns molt bé, molt pocs, i la resta viuen en una misèria, viuen en la indigència, persones que fins ara tenien casa, tenien feina, estan en l'absoluta indigència, perquè en aquell país no hi ha sistema de pensions, no hi ha seguretat social i no hi ha res del que aquí tenim i del que aquí coneixem. Ara ens estan dient que per sobreviure hem de sacrificar les nostres vides treballant o malvivint, ¿no? Y que hem de tragar amb tot això perquè és necessari.
Quizás seria millor que sacrificaran ells sus pròpies vides, estos de l'ESADE, ¿no? Para para poder sobrevivir los demás.
Per què el senyalo? Perquè ells sempre estan parlant i ens estan senyalant a nosaltres que si som tan dolents, ¿no? I tan vagos, perquè van tot el dia dient això, pues jo el senyalo a ells, que ells són aquests, són los que cuinen les coses, les que les porten a la política i al món de l'empresariat i al món laboral. Ells són els que han fet que n'hi hagi ETTs, que hi hagi treball precari. Ells han fet tot això i van a més i exigeixen més. I aquí ja vull incloure tots els poderosos que es mouen al cercle d'economia, al círculo equestre, no? Allà a la Diagonal, tots aquests ambients obscuros on confabulen en contra nostra, perquè no deixem de fer això. I després el Cuniu diu, ja ho sabeu qui és, el TV3, TV3 és la nostra, però no ho és, ja no ho és la nostra, ja fa dies que és la del rics, perquè per molt que es camuflin, els missatges que envien són molt perillosos i se'ls hi veu molt el plomero. Bueno, centrem-nos una mica que ja m'estic desperdigant. A lo que íbamos. La transformació del sistema de pensions així a grandes rasgos. Ara, per cobrar la pensió, quan té els 65 anys, tenies que tenir treballats, cotitzats, 25 anys. I llavors podies cobrar el 100% de la pensió. I ara... el que han aprovat aquest matí, bueno, que és un principi d'acord, però que podem dir que això està més que firmar...
El firmaran el dia 2, sí, o sigui, la setmana que ve.
Demà es porta el Parlament, o sigui que... Bueno, és dir... No diuen directament que ara tothom s'ha de jubilar als 67, no. Ho han fet d'una altra manera encara més xunga, que és, per cobrar el 100%, tindràs que tenir cotitzats 38,5 anys en la teua vida.
És a dir, que hauràs d'estar treballant des dels 26 i mig.
Sense parar.
sin parar, ahí està,
clar. Una jornada de 40 hores d'orilla o més de les que es coneixen aquí, Made in Spain, eh? No a la francesa, no, a l'espanyola. L'espanyola, que aquí es treballa molt, però molt que diguin que a Espanya no es treballa, en aquest país se treballa. Lo que passa és que també s'ha de dir que en aquest país n'hi ha uns nivells de corrupció que s'embutxaquen la nostra pasta per totes bandes. I aquí, per molts impostos que tu vagis ficant o que te vagin prenent per totes bandes, si n'hi ha uns altres que t'ho roben per l'altra banda, llavors què hem de demanar a aquests governants? Primera, que deixen de robar-nos ja. Les manos quietes, eh? Després els hauríem de demanar, jo personalment, que pleguin, ja que ens deixin estar, que ens volem organitzar de nostra manera, no? I que no volem ser esclaus. Jo no ho vull ser, no? I el panorama que ens han explicat ara fa un ratet les companyes que han estat aquí, precisament pels col·lectius com les dones, ja veiem com pinten, no? No només ens hem de fer càrrec de cuidar a la família, sinó que a més hem de treballar i al final de la nostra vida tindrem una pensió irrisòria, o sigui, no podrem ni menjar. Algú ens haurà de donar caritat. Bueno, per favor, on hem arribat? Que sortim al carrer, home, que hem de fer vaga, que ens hi va aquí la vida. Que això no és cachondeo ni gran hermano. Hem de sortir al carrer.
Claro que sí, compañera, muy bien dicho. Hemos de salir a las calles, hem de sortir al carrer. Porque ahora parece como que todo el mundo, ah, yo tengo mi currillo, todos somos jóvenes, va, ah, ya vendrá... Y poco a poco, todo lo, bueno, lo poquito que se había conseguido después de años de luchas, ya nos lo están quitando a base de bien, la verdad. Y con el tema de las pensiones, al final, lo que pretenden es, bueno, pues eso, que seamos esclavos, que trabajemos, consumamos, nos callemos y luego, a ser posible, nos muramos rápido.
Sí, y silenciosamente, ser posible.
Ahí está, sin hacer mucho ruido, no vaya a ser para que no nos paguen... lo que en teoría nos corresponde. O sea, estás toda la vida trabajando y teniendo que pagar unos impuestos, ¿para qué?
Para luego... pagar su ejército, para pagar su policía, para pagarse sus sueldazos, para robar ellos todo lo que puedan, etcétera, etcétera, etcétera. Es que, o sea, para eso quieren que paguemos los impuestos, en el fondo. En esto también, esta mañana ya lo han dicho, la Generalitat ya ha dicho que no va a coger ningún funcionario más, solo 600 maderos más. Sabe lo que se viene. No son tontos tampoco. Y saben perfectamente que a partir de ahora ellos, su función va a ser única y exclusivamente la de reprimir, porque es que ya lo ven. Aquí vamos un poco más lentos, pero es que en el resto de Europa y en el resto del mundo la gente se está levantando. En algún momento u otro miraremos y nos daremos cuenta el resto, pero bueno, vamos más lento, es lo que hay. Pero eso es lo que se viene, porque las cosas van a ir a peor.
Jo el que volia dir és, primer, felicitar els sindicats que han convocat la vaga, perquè han permès que aquesta rutina fastigosa que visquem cada dia, avui la puguem trencar, no?, i entrar en una dinàmica que sempre és de vida, perquè una vaga general, a les persones que ens estan negant la vida, la vaga ens dona la vida, no?, i donar les gràcies, que són CGT, el COS i la CNT Catalunya, i després animar a tota la gent que se vingui per l'Assemblea de Barcelona, i que avui a la manifestació a 6:15, que serà, començarà a 5:00 o 5:15.
Sí, a 5:15 al Jardinet de Gràcia.
També felicitar la gent que està fent de piquet per els carrers i sobretot d'entendre que tenim que ser, en què l'estan pintant tot molt negre, tenim que ser optimistes, i en què facin accions com la que van fer el dissabte de tenir a 400 persones i identificar-les, que jo no sé, jo tinc 55 anys i me costa recordar una acció així de la policia, no? O sigui, de tenir a tanta gent, no? Y
les tuvo que costar mucho, ¿no? Porque leer tantos DNIs, estos que sí. No enlazan dos palabras para ellos, ya es como el Quijote casi, ¿no?
Algo así. Y aleshores lo que ve que es que están muy rabiosos, están muy temerosos, porque hay cosas que no las puedan controlar. Y ahora, pues, en esta medida, yo lo que me conec es Barcelona, en esta medida de que hi ha hagut sindicats que s'han hecho insumisos a la corrent general tragar, no? I que estan ahí en certa forma plantant cara, i després gent que tampoc se conforma, noves formes de nosaltres de conèixer-nos, de comunicar-nos i de fer coses junts, com és aquestes reunions que tractaven de fer el dissabte, que la van avortar a través de la violència policial i la repressió con este nou xèrif que li diuen que ha vingut, saps? Que jo l'únic que vull, aprofitant que tinc l'oportunitat de parlar en les zones lliures, dir-li a aquest senyor que es diu Felip Puig que primer hi havia la Valdecasas, després va haver la Tura, després va haver el Saure i la Valdecasas va passar, la Tura va passar, el Saure va passar i el passarà, i a Barcelona haurà ocupes, ¿vale? I això de la tolerància i tota aquesta mena que diu... Yo me penso que la única forma de que aquí a Barcelona no hubiese ocupas o no hubiese aquesta resposta és que, pues que no hubiesen cases buides i gent sense casa. I ja està. I llavors no n'hi hauria problema, no? I aleshores el que veig és que a nivell d'opinió pública no han guanyat. Perquè a la gent, bueno, los que són fachas pues habrán dit, los que muy bien, que los detuvieran, que les pegaran, que más policía, ¿sabes? Pero estos siempre son igual, yo siempre los he visto igual, pero la gent que més o menys té una mica de consciència van quedar retratats el dissabte, van quedar retratats, avui estan quedant retratats, ¿vale? Estan quedant retratats ja con la denúncia que han fet los sindicats dels serveis mínims, que bueno, o sigui, tot el que estava explicant el company del que estan fent els estudiants, tot és una contínua trava d'assustar-nos, de que tinguem por, no? I per això jo estic molt agraït a aquests sindicats que s'han atrevit a fer això, no? I a posar més que servir-se de la gent per fer el sindicat gran, han posat les eines de los sindicats al servei de la gent, no? Perquè puguem trencar aquesta rutina, perquè avui, hòstia, nos està passant algú en la vida. Algo més que tragar-nos tota la bazofia i la mierda aquesta que nos volen com si fóssim nosaltres. Sabeu les oques que tenen, que els fan el paté, no? Volen que siguem això, tio. Nos volen obrir la boca, posar un embudo ahí, que traguem tota la morralla aquesta que nos volen donar, no? Llavors, pues avui nos està passant algo en la vida, no? Algo que està bé i que aún està... Que nos vamos a ajudar.